l'arcabisbat de Barcelona. Vedell ve de Mallorca, diòcesi on exerceix el càrrec de delegat per a l'evangelització, entre altres responsabilitats. Ràdio Estel ha estat present en l'anunci del nomenament i en la roda de premsa que s'ha fet al Palau Episcopal amb l'arcabisbe Joan Josep Omella i el bisbe auxiliar Sebastià Taltavull, que continuarà amb aquests nomenaments, de moment compaginant la condició de bisbe auxiliar amb el càrrec d'administrador apostòlic de Mallorca. Antoni Vedell ha valorat molt positivament aquesta notícia, dient que és una gran responsabilitat i que alhora li fa molta il·lusió.
Jo venc d'una illa que sempre és més petita que una ciutat com Barcelona, d'un arcabisbe com Barcelona, venc de la diòcesi de Mallorca. Per una banda, sent també el dolor de deixar la meva terra i de deixar la meva diòcesi, però també venc amb il·lusió, perquè penso que bueno, és aquí on el Senyor en aquest moment i l'Església me vol. Barcelona com a ciutat me fascina, perquè troc que té la bellesa d'una gran ciutat, cosmopolita, plural, i això troc que és molt interessant. I també me fa il·lusió servir l'església a Barcelona, perquè penso que dins una ciutat tan gran la presència de les comunitats cristianes jo crec que té molt de significat, no? Tal vegada una presència més humil, més discreta, més senzilla, però significativa, no? Aportant la frescor i l'alegria a l'Evangeli.
I donem pas a la nostra companya Carme Munter, cap de redacció del Setmanari Catalunya Cristiana, que ha seguit la conferència de premsa i ha parlat uns minuts amb Sergi Gordo. Carme, endavant.
Primer, una primera valoració, un agraïment, no?, per aquest nomenament com a bisbe auxiliar de l'Arquebisbat de Barcelona.
Evidentment, agraeixo al Senyor que m'ha cridat, m'ha fet aquest... Experimento com una nova crida, una nova vocació. Ara fa no res, ha celebrat els 25 anys de Prevere i deia que em sentia cristià amb vosaltres i Prevere per a vosaltres. Bé, doncs avui canvio el lema, seria cristià amb vosaltres i bisbe per a vosaltres, que de fet és el que deia Sant Agustí, aquesta frase és seva. Ho he rebut, evidentment, amb molta sorpresa. Amb temor i tremolor accepto aquesta nova missió, però també amb confiança, amb humilitat, de saber que doncs no faig aquest camí sol, que el Senyor ens envia de dos en dos, perquè tinc un germà bisbe auxiliar també, que també inicia el camí com jo, i a més, amb total col·laboració amb l'arcabisbe, amb el senyor Joan Josep Omella, cardenal electe, amb el bisbe auxiliar també Sebastià, amb el qual ens uneix molts anys de col·laboració directa pastoral. Ara deixo la tasca més de coordinació de la Cúria des d'una secretaria general i des de, com a canceller de l'arxidiòcesi, però comptant amb tots els laics i laiques, religiosos i religioses de les nostres parròquies i moviments i associacions, i per tant sento que podem fer un camí com un conjunt, caminant junts, per una església en sortida que sigui hospital de campanya, com demana el papa francès.
Ara comentaves, portes des del 2004 com a secretari general canceller de l'arquebisbat de Barcelona, un gran coneixedor del que és la realitat de l'arxidiòcesi de Barcelona. Quin és el repte? El repte que té ara mateix l'arquebisbat de Barcelona? On situaries tu una mica el repte?
El repte jo crec que ens el marca molt bé el papa francès en l'Evangeli Gaudium, l'alegria de l'Evangeli. El repte sempre és treballar perquè arribi la bona notícia de Jesús, perquè arribi fresca, original, perquè hi hagi encontre personal amb el Senyor. I, per tant, entre aquests reptes hi ha el repte de les vocacions, el repte de que hi hagi molts cridats a servir el Senyor amb alegria, el repte també de ser una església que va a les perifèries, no només geogràfiques, sinó existencials, el repte de donar-se als més pobres, de no oblidar-los mai, d'estar a prop dels més febles, els malalts. Vull tenir un record especial perquè tinc la meva mare malalta i sé què significa aquesta escola de vida, que és estar amb persones que són necessitades. Els reptes són molts, però sobretot el gran repte jo crec que és mirar de fugir de tot el que seria l'exídia, aquest fatalisme que a vegades ens pot inundar en el nostre Occident, de pensar que no hi ha res a fer. Hi ha molt per fer, la missió encara està per estrenar i val la pena, sabent que el Senyor segur que ens envia i ens dona recolzament i ens ajuda.
Moltíssimes gràcies i enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg. La plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Hermitage. Del 8 al 15 d'agost, viatge a Rússia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. La millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem valorar avui les repercussions polítiques de la moció de censura que es debatia i es votava la setmana passada. Una moció en què Pablo Iglesias es presentava com a candidat a la presidència del govern espanyol per substituir Mariano Rajoy, però no comptava amb els vots necessaris per aconseguir-ho. Hi ha, això sí, una sensació, i és que s'han posat ponts entre les forces d'esquerra al Congrés dels Diputats. I això ha coincidit amb la ratificació de Pedro Sánchez com a nou secretari general del PSOE. Aquesta nova etapa estarà marcada per la possibilitat que el reelegit secretari general busqui aliances amb Podem. Les possibilitats que Mariano Rajoy deixi de ser president del govern espanyol sense que convoqui noves eleccions o sense que ell ho vulgui amb una nova moció de censura que uneixi Pedro Sánchez, Pablo Iglesias i altres forces és una possibilitat gens clara, però potser més propera avui que fa 8 dies. Les incògnites sobre les alternatives polítiques a la gestió estatal del procés i el referèndum de Catalunya també hi són presents amb l'aprovació d'una ponència sobre la plurinacionalitat de l'Estat que no ha provocat unanimitat en el PSOE i que ha despertat un debat en l'àmbit polític espanyol. Això i també el paper dels comuns a Catalunya i de Podem a nivell estatal ens ocupa avui en el nostre col·loqui. I avui us preguntem, amics oients, a través de radioestel.cat, veieu a prop una majoria alternativa que faci fora Rajoy? Podeu respondre sí, la moció de censura ha marcat un acostament del PSOE amb Podem. Podeu dir no ho sé, però Pedro Sánchez i Pablo Iglesias estan més forts, o no, Rajoy podrà completar almenys bona part de la legislatura. Saludem Fernando Sánchez Costa, que és diputat del PP al Parlament de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Hola, Ignasi, molt bona tarda.
Gràcies. També tenim Jordi López Camps, que és exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat i actualment col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, entre altres coses. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. També tenim amb nosaltres Josep Maria Balcells, que és militant del nou partit Catalunya en Comú, dels Comuns, i exdiputat de Ciutadans pel Canvi i el PSC. Bona tarda, senyor Balcells.
Bona tarda.
I també tenim amb nosaltres el militant del PDeCAT, Joan Morell, exalcalde de Pineda de Mar. Bona tarda, senyor Morell.
Bona tarda a tothom.
Bé, avui una tertúlia plena, un col·loqui ple, amb la taula plena, i amb una actualitat política molt interessant per analitzar. Ens centrem, si el sembla bé, primer en les repercussions de la moció de censura amb el Congrés del PSOE pel mig. Cadascú, des de la seva visió, què en pensen? Ens interessarà molt la veu dels comuns, però vaja, poden començar qui vulgui, eh? Si vol començar el senyor Sánchez Costa, ja que és també part implicada.
Bueno, bé, jo crec que el Podem va convocar una moció de censura, pensant que guanyaria Susana Díaz les primàries del PSOE, i els han trencat l'estratègia a Podem. És una mala notícia per ells, la victòria de Pedro Sánchez. I bé, el que ha quedat clar és que no hi ha una alternativa al govern del Partit Popular, és que hi ha alguns que actuen per fer política espectacle, però de moment hi ha un govern fort, que està traient Espanya doncs, de la situació de problemes econòmics que tenim, no? I esperem que sigui així per bastant de temps.
Doncs una primera anàlisi ben clara. No sé si el senyor Balcells té una opinió o es té des d'aquí, des dels Comuns de Catalunya, una opinió sobre el que ha estat la moció de censura, perquè ja sabem que dintre de Podem, els Comuns i les confluències, doncs hi ha matisos, també hi ha accents, no hi ha una unanimitat plena.
Però pel que fa al grup parlamentari a Madrid, aquestes confluències sí que coincideixen en l'oportunitat que donava la situació actual d'un partit popular molt marcat, però totalment marcat per la corrupció, amb moltes situacions insostenibles, que de vegades això es pot denunciar amb una roda de premsa, amb una frase, amb un comunicat, però disposar d'un àgora i d'una plataforma per poder explicar d'una manera de dalt a baix tot el que hi ha darrere d'un govern corrupte que ha sigut el Partit Popular i la necessitat que això capgiri era una oportunitat que no es podia perdre. I a la vegada s'havia de forçar, d'alguna manera, que les diverses forces de l'oposició es definissin. I en aquest cas, doncs, el Partit Socialista venia d'un canvi en la primera secretaria i això ha ajudat, d'alguna manera, a situar una altra vegada les forces entre la dreta i l'esquerra d'una manera més definida i per tot que ha estat doncs, positiu la situació que ha generat aquesta moció de censura.
Bé, doncs una anàlisi també important. És cert que el PSOE va ser molt sonada i molt mediàtica l'abstenció que va permetre l'elecció de Rajoy, però aquesta altra abstenció ha passat una mica més inadvertida, no? És un vot idèntic, no? Abstenció amb Rajoy i abstenció amb Pablo Iglesias. En un cas va donar el govern a Rajoy i en un altre cas doncs no ha estat suficient. Bé, això és una...
Però ja, perdó...
No pretenia ni la població, la ciutadania, ni ningú que podia pensar que es podia guanyar aquesta moció de censura.
Clar, perquè, a més, no era suficient. Amb el PSOE no era suficient. Calien altres vots.
Però, en canvi, sí que ha servit per posar sobre la taula els grans dèficits democràtics que tenim en aquest país i la necessitat d'un canvi polític, però imminent, urgent.
Ara comentarem aquests detalls, aquests aspectes que comenta el senyor Balcells, govern corrupte i necessitat urgent de canviar les polítiques amb l'escenari actual, perquè una altra cosa és que es canviïn amb noves eleccions, que també és possible, però amb l'escenari actual. Senyor Morell i senyor López Camps.
Jo volia afegir, estic d'acord amb el que s'ha comentat, que aquesta moció ha sigut més mediàtica que efectiva. Perquè, veja, fins que no es fa la votació no se sap el resultat, però tot indicava que era més per una altra vegada fer més, perquè ens entenguem, un programa, un plató de televisió, que no pas que fos efectiva aquesta moció. I també jo crec que aquí, hàbilment, els de Podem volien fer posicionar el Partit Socialista a veure com, quin enfoc hi donaven. Per tant, jo crec que tots plegats sabien que era molt difícil que aquesta moció pogués prosperar, però va servir per posicionar-se i també perquè es parlés de gent. En el cas de Podem, malgrat que els del Partit Popular hi van ajudar que se'n parlés molt per d'altres qüestions, també va servir, en fi, per treure el cap, per sortir a les teles i per possiblement debatre... apuntar nous lideratges.
Sí, perdoni, també per debatre coses. Deixi'm-me fer una mica de descàrrec per la classe política, en aquest cas. Es va fer un debat polític sobre temes d'interès general. Va ser com un debat de política general. No sé si estan d'acord amb això. Sí, després el senyor López... senyor López Camps. Digui, em preguntava alguna cosa així.
Sí, digui. No, t'he dit quines coses es van debatre.
Bé, aquesta és la qüestió. Si les coses que es van debatre van ser útils. Algunes coses sí que es van debatre. Veure, candidat Iglesias va fer unes propostes. Poden ser criticables.
Sí, eren set o... Quantes eren?
Onze.
Onze, això. Era un número que em va estranyar. perquè podien ser 10, podien ser 12.
Però sí.
11...
Culturalment és poc sí. proper a nosaltres, aquest
poc
número.
Habitual, sí.
Bueno, potser de la cultura d'un altre lloc sí que té sentit, però és que el número 11...
O la cultura no futbolística, és... els 11 jugadors.
Potser era un partit de futbol. No, jo penso que les mocions de censura, abans ho comentàvem, abans d'entrar, des del meu parer, l'important de la moció de censura és tot el procés de cuinar la moció de censura. Perquè, clar, és una moció de censura que pretén ser una alternativa de govern, però no només una alternativa de govern, és una alternativa de polítiques públiques per tirar el país endavant, se suposa, adjudicant els que estan governant que no tenen política i proposen una alternativa. Uh-huh. Això no es va fer, es va presentar una moció de censura com aquell que treu un conill d'un barret. I els altres no s'hi van posar perquè la resta de partits no s'hi van posar a punt, o pel que fos, la qüestió és que la iniciativa, que era d'una de les parts, que va ser interessant, però jo penso que es va deixar perdre una oportunitat. Jo diria que a mi, si jo hagués de proposar una estratègia per treure el senyor Rajoy del govern, la propera vegada no plantejaria una moció de censura. Faria una altra estratègia que, si tenim temps, l'explicaré, però no pas...
Sí, sí, perquè... Escolti'm, senyor Sancho, si jo només una frase que... A mi em sembla que resumeix molt bé el que ha passat, que va ser de la diputada Oramas, de Coalició Canària, jugant amb allò de... si se puede, no? Amb la frase aquella de Podem, deia... Quan vostès podien, no van voler, i ara que volen, no poden. És a dir, que aquest és un bon resum. Quan podien fer una alternativa, no van voler. Va ser quan Pablo Iglesias va demanar el CNI, va demanar el Ministeri de Defensa, el Ministeri d'Interior, i ara, quan volen, doncs resulta que no els hi surten els números.
Mm-hmm. Bé.
Jo penso que, repeteixo, que no hi havia la intencionalitat de que, o el pensament que allò, aquella moció de censura es podria convertir en un relleu en el govern i tirar
no fora. No s'havia pactat del tot.
No, ni es pretenia això. Es pretenia deixar clar, denunciar la política nefasta del Partit Popular i preparar les condicions perquè en el futur, més o menys immediat, pugui caure aquest govern, aquesta era. Hi havia també una segona cosa, que és dir, veure si com quedava l'hegemonia de les esquerres. Penso que aquí també potser Pablo Iglesias pensava que li permetria ser agafar el lideratge d'aquesta esquerra opositora al PP, i potser el que es va veure és que a partir doncs, del nou Congrés i de les noves relacions, doncs, en aquests moments se l'estan jugant, s'estaran competint, PSOE i Podem, aquesta hegemonia de l'esquerra, i per tant preparant una possibilitat d'aliança d'aquesta esquerra per fer fora, que és l'objectiu fonamental, si no immediatament, a mig termini o a llarg termini. A mi no em va sorprendre l'abstenció del PSOE, absolutament, i em sembla que en un altre moment potser hagués votat que no. No sé si la Susana Díaz hagués estat al capdavant, hagués votat que no amb aquesta moció. En canvi, Pedro Sánchez va optar per l'abstenció. El que em va sorprendre és l'abstenció de PDeCAT. És a dir, un PDeCAT que diu les pestes del Partit Popular i del govern, que té una ocasió per tirar-li en cara, de dir, et volem fora, no en volem saber res amb tu, s'absté, jo no jugo, aquí no jugo. Però com és possible una abstenció del PDeCAT davant d'una denúncia de la situació del govern del Partit Popular?
Ara ens ho explica, en tot cas, breument, sí, el senyor Morell, i després ha demanat la paraula a
Sánchez. Jo, Josep Maria, crec que no t'ha d'estranyar tant aquesta abstenció del PDeCAT. Entre d'altres coses, perquè tots estem d'acord que aquesta moció era més una cosa més mediàtica per treure el cap que se'n parlés, que no pas que pogués tenir un resultat, però un de les reclamacions que feia el PDeCAT, tant en el Partit Popular, és el que volem fer aquí a Catalunya, que es pugui fer la consulta, que es pugui fer el referèndum. I el Partit Popular, evidentment, ho han dit sempre, ni volen ni poden. Val? Però l'alternativa...
Pablo Iglesias va dir que sí.
Bueno.
Però l'Esquerra Republicana no va votar.
Josep Maria, jo t'he escoltat, jo també hauria pogut interrompre. Vale? Per tant, el PP està clar que per aquí no hi volen ni jugar i ho diuen clarament. Ara, els altres, tant el Partit Socialista d'uns o dels altres, o el d'aquí, i els Comuns i Podem i companyia, tampoc no està gens clar que es mullin, que diguin una cosa o altra, perquè en política, i això, en fi, jo cada vegada ho veig més clar, el que diem
en els mítings, els discursos, els programes electorals, amb més o menys encert, amb més o menys gràcia, això és efímer. El que compta és el que la gent fem, el que la gent fa. Vale? I, de moment, el PP està claríssim quina postura té, però el Partit Socialista, els Comuns i Podem tampoc no està clar quina té. Per tant, és una postura raonable. Escolta'm, com vostès ens diguin exactament què faran amb aquest tema, nosaltres donarem suport o no, mentre no ho digueu i navegueu amb el lim, i avui sí, avui no, s'interpreta una cosa i l'altra, no us estranya que hi hagin abstencions.
Un dels arguments que donava el PDeCAT també per l'abstenció és que no la considerava oportuna, la moció, que no
bé,
la veia.
Això, entre d'altres coses.
Bé, senyor Sánchez Costa, i en tot cas, i després per sí, el PDeCAT, i després
a mi em fa certa gràcia aquest intent de flirteig que hem vist ara i que hem vist entre Podem i els convergents, no? I tota l'estona s'estan flirtejant. I a mi el que m'agradaria és que la mateixa contundència verbal que teniu els de Podem contra això que anomeneu el govern corrupte del PP i els casos de corrupció del PP, que n'hi ha hagut, desgraciadament...
Poquets.
Però és que aquesta contundència no la sento contra els vostres amics d'ara de Convergència, als quals els esteu fent l'ullet.
Joan diu que no.
Evidentment... Bé, i també em sorprèn, no?, aquestes ganes de Convergència, d'estar més a l'esquerra gairebé que el Partit Socialista, i, bueno, el que li encanta, no?, està envoltada. L'altre dia, ho deia avui el germà Gordó en una entrevista a La Vanguardia, interessant, que deia és que hi ha vegades que fins i tot la CUP ha votat algun text del PP, d'algun tema de política ideològica, i Convergència no l'ha volgut ni votar. És a dir, que a vegades s'ho té més a l'esquerra que la CUP.
Bé. Però amb això, Fernando, tu saps que hem vist de tot, eh? Perquè això igual que... Amb
el, de coincidències n'hi pot haver, no?
No, inclús amb els Junts pel Sí, que estem amb Esquerra Republicana, algun cop diu, no, és que els antics de Convergència algun cop havia votat amb el PP, és veritat, però és que Esquerra també, i el Partit Socialista també, i Podem també, i Catalunya Sí que es Pot també, per tant, la mateixa cosa, quan un ho fa un, ho justifiquem, perquè ens convé justificar-ho, i quan ho fa nosaltres ho critiquem. Què vull dir? Que tot això d'allargar la mà i d'acostar-nos i tal, doncs, bueno, cada partit legítimament té les seves estratègies i té que aconseguir arribar a on es vol. I ara nosaltres estem molt pendents d'aquesta gent que es defineixin clarament què pensen fer amb el referèndum.
En tot cas, la crítica política no s'hauria de centrar. A veure, vostè ha votat tantes vegades amb el PP, jo no tantes.
No. Però com que normalment la gent recrimina quan ho fan els altres només,
sí, sí, ja
jo admeto que ho ha fet tothom.
Sí, senyor López Camps.
Sí, dues petites coses.
Després ens diu això de quina estratègia veu per l'alternativa, que no sigui moció de censura.
Ja passaré informe a Madrid.
No. De les dues coses, la segona serà l'estratègia. La primera és... Davant de la incapacitat de fer un debat polític i d'aconseguir un acord polític per treure el PP del govern, l'espai que els hi quedava a la gent de Podem és fer una intervenció molt moral, molt sobre l'ètica dels principis polítics. Aleshores, jo penso que aquí, còmodament, el PDeCAT s'hi podia haver trobat, perquè el PDeCAT està afectat també per aquesta ètica. Llavors, en aquest sentit, el PDeCAT no va ser ni ètic ni estètic. I, per tant, jo m'hauria inclinat i hauria esperat que sentís del meu bon amic Carles Campuzano una intervenció amb un altre to, no tan mediatitzada per al tema del referèndum català. Allà s'estava jugant un altre partit. Però bé, això és el meu parer. Mm-hmm. Jo ara què faria? És evident que l'objectiu és treure aquesta mena de dimoniet amb banyes que deu ser el PP, perquè...
Se suposa. Jo l'altre dia ho deia, si no existís el PP, vostès l'haurien d'inventar. És a dir, què farien sense el PP?
Pues no, com que el PP...
Veig que està una mica sol, el senyor Sánchez Costa.
No, perquè... no, com que el PP existeix, doncs ara pues l'hem de treure. Llavors, quina possibilitat? Jo no aniria a una nova moció de censura, perquè tampoc els números... ara, de manera immediata, surten. Però jo el que faria és política. Què vol dir? Doncs que algú prengués la iniciativa, i penso que aquesta iniciativa l'ha de prendre, sense voler ser el protagonista de la iniciativa, el PSOE, de seure's amb els altres grups polítics que hi han de l'oposició, identificar aquells grans problemes d'aquest país i descobrir si entorn d'aquests grans problemes d'aquest país hi han identificats algunes estratègies, algunes propostes polítiques coincidents, és a dir, trobar allò el mínim comú denominador.
Anar elaborant un programa de govern des del parlamentarisme.
Des de l'acció parlamentària, i aquí sí que pots governar des de l'oposició, perquè a la que es descuiden pots tenir iniciatives parlamentàries, fins i tot legislatives, que els hi creen...
Clar, clar, es pot prendre l'agenda política al govern.
Aleshores, passar a l'agenda política, com dius tu molt bé, de l'acció del govern en el Parlament. Però, clar, per això vol dir molt treball de colze, molta negociació, molta cintura política, molt de temps i, diguem-ne, menys focus mediàtics i més treball discret de teixir, cosir o recosir a vegades els acords polítics. I a partir d'aquí anar laminant i arribarà el moment que fins i tot es poden cansar i ells mateixos marxar.
A veure, és ben legítim. És ben legítim això que diu el senyor López Camps, però també és legítim que el govern intenti fer la seva acció i seduir els ciutadans. Em refereixo que...
Veig que
està
has pres
molt bé,
nota,
això.
No, no he pres nota per contestar.
Ràpidament, senyor Balcells, sí, que em clar, fa estona que no...
Jo estic, en el fons, bastant d'acord amb el discurs del Jordi. En diria jo d'una altra manera, dir, és això que has explicat, aquesta alternativa, és una manera d'estovar el terreny per acabar traient el PP, estovar-lo vol dir doncs, identificar els problemes, elaborar propostes i estratègies, a la que això s'aconseguís amb aquest esforç de diàleg i de tal de negociació interna amb l'oposició, arriba un moment que la fruita es madura i cau o es fa caure. O es fa caure amb una moció. Sí. Pot haver moció sense esperar eleccions al seu moment. I ja està bé, vull dir, ja m'està bé aquesta línia.
En el moment d'ara és difícil que es produeixi això, perquè, com bé comentava, dono tota la raó, la cosa és ara molt mediàtica, és molt difícil que hi hagin reunions discretes, que no vol dir secretes o poc transparents, és a dir, per anar elaborant coses, perquè tot s'ha d'explicar, tothom filtra coses, no, tothom diu...
Aquí molts de nosaltres portem molts anys fent política i en política, i si aquesta boca la tanques... No explica res.
Sí, però això, estic d'acord, uns anys endarrere, això jo veia que era més fàcil poder fer. Ara és tremendament complicat, perquè estàs en una reunió 3 i 2 t'ho filtren. És a dir, i a vegades el propi mateix perquè li interessa. No,
si no l'has filtrat a tu.
No, vull dir que això és una realitat. Però, a més, clar, també hi ha una cosa. Això vol dir un treball molt rigorós, de molta unitat, però, clar, llavors també hi ha l'altre, aquest cas del PP, que ja s'encarrega de dinamitar aquella típica frase «dividir i venceràs». Ara, amb el País Basc, el PNB els tenen contents per no sé què. Aquest ja és difícil comptar-hi. En aquí, a la que anem una mica junts, amb coses que són certes o no, guerra bruta o no, ja ens disparen per mirar si ens desintegrem. Per tant, clar, ells també fan el seu. Per tant, mantenir una unitat durant molt de temps en coses consistents, de la forma que es fa la política ara, en fi, no és impossible, però tampoc no és fàcil.
Sí, senyor Fernando Sánchez Costa.
Home, parlant de dividir, vosaltres, que voleu dividir un país, és a dir, que
no és art,
primera...
No és art,
com que no, voleu dividir una unitat política... El PP tenim molts defectes, s'han fet coses malament, i algunes importants, però, clar, vostès a vegades pinten un país com si estiguéssim a, o sigui, a Sudan del Sur, més o menys, aquí, no? I, escolti'm, doncs, que anem a fer una llista tot el que està fent malament el PP. Bé, segurament està fent coses malament, però també de molt bones.
No, Fernando,
però també,
Fernando...
No em tallis, sisplau, just ara...
Que jo no he dit això,
explicar.
Eh?
Ja.
Escolti'm, de fer fora el PP.
S'estan creant 500.000 llocs de treball nous cada any. Clar, l'alternativa d'esquerres, quan ens van governar, 3 milions i mig menys de persones. Això sí que és crear precarietat. 3 milions i mig de persones a l'atur. Nosaltres estem creant, amb la ciutadania, però també gràcies a les lleis que estem fent, 500.000 nous llocs de treball cada any.
Per l'estabilitat... Per les lleis o perquè el cicle econòmic ha canviat?
Bueno, per tot. Ah, ja. És a dir, però fins ara Espanya es creixia i es començava a crear ocupació amb el 2,5% de creixement del PIB. Ara estem creant ocupació... Quan van passar del 0 al 0,5 ja van començar a crear ocupació. És a dir, que el govern del PP ha fet coses... La gent sap que amb nosaltres les coses a vegades són una mica dures. Però al final la gent sempre acaba vivint millor que abans de que arribéssim nosaltres al govern.
Bé, doncs ha defensat l'acció de govern. És cert que el senyor López Camps no ha dit que tot ho facin malament,
no
ho ha dit en cap moment, però sí que ha dit que mereixen ser expulsats del govern. Sí, això sí que ho ha dit.
Però prèviament jo he dit no identificar allò que fa malament el PP, sinó identificar els problemes del país. els problemes del país.
Sí. I aleshores... Sí, però és que n'hi ha menys des de que governem nosaltres.
Bé, doncs, escolta, fantàstic, encara que siguin menys, però identificar... Però aquí hi ha problemes?
Sí.
Doncs aquests.
Hi ha una part del Parlament que es podria unir, també,
per buscar, altres solucions. Perquè vostès no troben la solució. Mira que és de fàcil, així. Ja està.
Bé, avui recordem els oients que ens acompanyen perquè no hi hagi confusions. Jordi López Camps, que és actualment col·laborador de Cristianisme i Justícia, el diputat del PP Fernando Sánchez Costa, el militant dels Comuns Josep Maria Balcells i el militant del PDeCAT Joan Morell, exalcalde de Pineda de Mar. Ens queden pocs minuts, poc temps, i bé, la situació política és aquesta, però molt marcada també aquest cap de setmana pel Congrés del PSOE, amb Pedro Sánchez reforçat, algunes impressions sobre aquest Congrés del PSOE i la influència que pot tenir, no?, en aquest treball d'alternativa al govern del PP. No sé si el senyor Balcells...
Em sembla que és una notícia molt positiva, perquè aquesta mena d'indefinició que tenia el PSOE, que no sabia si donava suport al PP perquè no volia sumar-se amb les esquerres que es reivindicaven l'esquerra radical, llavors el deixava en terreny de ningú. En aquests moments jo penso que almenys verbalment s'han situat i han pres a dir carta, de dir nosaltres som l'esquerra alternativa del PP i per tant estem disposats a cobrir i a tornar a forjar ponts que puguin ajudar a fer aquesta aliança que pugui donar un tomb en la política del país. Jo penso que és molt positiva aquest moment actual que ha viscut el PSOE.
Jo diria molt respectuós amb les decisions que prenen cada partit de forma democràtica, perquè això ha sigut una elecció democràtica.
Poc habitual, és evident, perquè s'havia
inesperat.
No,
ara estaríem... Però també és veritat que hi ha una tendència, darrerament, tant a Estats Units com a Anglaterra, com a molts llocs, que el que sembla que aguanta l'aparell, o això que en diuen
l'establishment,
que això ara la gent tendeix a
es veu superat per la votació.
Està més de moda per tot l'altre. I mentre siguin processos democràtics, participatius i que la gent tre, doncs benvinguts siguin, desitjar la màxima sort i encert als que han de tirar endavant aquesta política i, escolta'm, i cada casa feina tenim, per tant, molt de respecte pel que decideix cada partit.
Senyor Sánchez Costa.
Bé, nosaltres, jo crec que...
Us ha
preocupat la victòria de Pedro Sánchez?
No, jo crec que qui més ha preocupat és a Podem i als Comuns, és a dir, a nosaltres no ens treu cap vot.
Però sí que Pedro Sánchez, tenint en compte que era el banderer del no a Rajoy, i que sí, a causa de la seva dimissió va poder ser reelegit Rajoy, potser, però vaja, són altres temps, no?
Sí, són altres temps, i el Rajoy al final tothom el dona per mort, i van passant els mesos i els anys, i ella segueix perquè és un gran polític. Però jo crec que la mala notícia és per Podem, i espero i desitjo molts èxits al Partit Socialista.
Bé,
no, jo penso que
30 segons,
perdó. Penso que és una bona notícia pel PSOE, perquè surt d'aquest impàs i d'indefinició, i a mi m'agradaria que algú m'expliqués què vol dir que Espanya és una nació de naciones, perquè això ens sona, bueno, a más de lo mismo.
Guardem com... aquesta qüestió per un altre debat, però molt interessant, senyor López Camps, perdoni, no és que el vulgui interrompre.
No, és que ens sona el mateix que el Café para Todos, perquè si todos somos naciones, doncs estem al mateix punt on hi ha el problema.
Potser és una mena de federalisme, un salt federal, el que vol donar el PSOE.
Dir costa poc, el que hem de veure és el que es fa.
Sí, a veure els fets. En tot cas, aquesta qüestió de la plurinacionalitat ha provocat debat en el si del mateix PSOE, també s'ha de dir, i no ha estat fàcil amb una votació del 70% per al secretari general. Senyors, hem analitzat una mica la situació política, els agraeixo el respecte amb què han parlat, tot i que se les han dit clares, que també està bé parlar amb honestedat. Fernando Sánchez Costa del PP, Joan Morell del PDeCAT, Josep Maria Balcells de Catalunya en Comú, és un nou partit polític, també des de la nostra neutralitat li desitgem doncs un bon recorregut en la vida política a Catalunya, i també gràcies a Jordi López Camps, el podem qualificar d'independent avui, no, a vostè?
Sí, sí. Bueno, no, perquè tots depenem d'algú.
Sí, evidentment.
I dependents no n'hi han.
Fins un altre, senyors. Bon vespre. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Avui ens quedarem a la veu de Càritas.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el santoral, les enquestes, els concursos... Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbsn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.